En el Dia contra la Violència Masclista que se celebra avui i en el marc d'aquesta celebració, Sitges Solidari, en col·laboració amb el grup d'estudis sitgetans i l'associació feminista La Frontis, ha organitzat la presentació, una presentació protagonitzada per una dona, supervivents, a banda de psicopedagoga, coach, professora, vaja, un munt d'altres capacitats que té. Ella també és escriptora de tres llibres i protagonitzarà doncs, aquesta presentació que, com dèiem, se celebrarà en el marc del dia d'avui, però serà el dissabte, dia 29 de novembre, a les 7 de la tarda, al local del grup d'estudis sitgetans al carrer d'en Bosch. Avui, coincidint amb aquesta cita, la que hi poden assistir, i coincidint amb que és avui 25ena, per tant, és avui el Dia contra la Violència Masclista, i és important que en parlem sempre, però principalment que avui d'alguna manera sigui focus, no?, de l'actualitat, parlem amb Àngels Roure i Massaneda. Àngels, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Vens dissabte a parlar de, en el marc, com dèiem, d'aquest dia, a parlar sobretot que tens tres llibres, no?, com a psicopedagoga, escriptora, i entenc que sobretot com a supervivent, no, Àngels, aquests tres llibres?
Evidentment, estan escrits des de l'última vessant, diguem, no?, des de la de supervivència.
Uh-huh. Els tres llibres són Maite, vaig ser jo, podria ser tu, del 2021, el segon és Trenquem silencis, del 2023, i el darrer, que és recent, d'aquest 2025, Ningú t'estimarà com jo. No sé si, Àngels, aquests llibres amb els que entenc que tu d'alguna manera també vols abordar el tema, no sé si van començar com una manera de fer teràpia, autoteràpia, és a dir, abordar-lo des de dins cap a fora, i no sé si ara ja s'ha convertit ja gairebé més en un acte de fora cap a dins.
El primer de tots, d'aquests tres, el de Maite, doncs el vaig començar a escriure ja pensant en... Evidentment, que ha estat una teràpia, va ser una teràpia escriure'l, evidentment, no, això no ho negaré mai, però sí que va ser una decisió presa de ser un text per ser compartit, per tant, sí, per fer difusió d'aquesta realitat, i per tant... no tindria potser, no té la càrrega que tindria si fos un diari personal o un lloc de teràpia només per mi, on jo descarregaria, no sé, tota la frustració, la ira, la por, la ràbia, o tots els sentiments que es passen, no? Per tant, sí que en el moment en què vaig decidir que volia escriure i tenia clar que volia que fos algun dia publicat, és a dir, que volia que pogués ajudar a terceres persones, doncs l'enfocament, la manera de plantejar el llibre, doncs crec que ja transmet això, és a dir, el missatge de fons que hi ha, malgrat que expressi una realitat molt, molt trista, per dir d'alguna manera, en el fons es nota, es palpa doncs, la lluita, les ganes de mirar el futur, de construir, de reconstruir-se i de pensar que hi ha un demà millor que el que s'ha viscut.
Clar, ara parlaves de la lluita, no?, i d'aquest mirar el futur. Aquest llibre de Maite, vaig ser jo, podria ser tu, és del 2021. Entenc que parles d'una experiència, òbviament, prèvia, no?, viscuda segur durant anys en primera persona. No sé si veus que ha canviat alguna cosa.
Si ha canviat a nivell social.
Sí, a nivell social. No?
No, jo diria que... Què ha canviat? Doncs ha canviat que potser som més dones les que no callem i les que ho fem explícit i que doncs, ens destraiem la capa de la vergonya o de la culpabilitat i coses que hem de treballar a teràpia, evidentment, i un cop ens hem després d'això, doncs tenim la gosadia, la valentia, l'atreviment o l'oportunitat, perquè s'han de reunir moltes condicions, diguéssim, o moltes variables perquè acabis optant per fer-ho públic. I un cop ho fas públic, crec que és una manera de visibilitzar-ho i de fer que moltes dones s'hi sentin reconegudes. I com dius tu, què ha canviat? Doncs ha canviat que ara potser som més les que ho estem exposant públicament.
I quina és la importància d'aquest fet? És a dir, per aquells que puguin ser encara incrèduls, amb la necessitat de que les dones parlin d'aquesta experiència, no?, i que d'alguna manera serveixin d'avís també per a altres dones. Però per què és tan important? Més enllà de la importància personal, que hi pugui haver-hi, la importància social de que hi hagin, doncs això, que dones com tu, supervivents com és el teu cas, expliqueu la vostra experiència.
Jo crec que és important que dones com jo ho en parlem, bàsicament perquè fem evident diverses coses, és a dir, que existeix, per tant, és un fet que no es pot negar, no? No es pot negar, malgrat hi hagi veus que diguin que això no succeeix, val? No es pot negar. Segon, perquè fem visible tots els mecanismes que s'estableixen des d'aquest posicionament de negacionisme i de masclisme, que fan que es desconsideri, es s'invalidi, no s'accepti o es posi en dubte el relat de la dona que l'ha patit, de la víctima en aquest cas, no? I per tant, cal fer evidents tots aquests mecanismes que es fan per desmereixer, per silenciar i per invisibilitzar aquesta realitat. Per tant, cal parlar d'això. Per més cosetes, doncs cal perquè siguem conscients com a societat que hi ha un pes social, una càrrega social i un judici sobre la víctima immens. És a dir, qüestionem la víctima, o perquè ha fet, perquè no ha fet, perquè ha aguantat, perquè ho ha permès, perquè ho ha vist, perquè no ha vist, etcètera, etcètera. És a dir, qualsevol cosa que faci la víctima per acció o per omissió és qüestionat a nivell social. Per tant, ho hem de fer evident, perquè és un dels motius pels quals moltes dones continuen callant, perquè hi ha un judici molt, molt fort. És a dir, una dona quan s'atreveix a explicar una mínima part del que està vivint, de seguida es qüestiona. Llavors, clar, el judici no ajuda. No ajuda gens ni mica.
En aquest transcorrer d'escriure tres llibres en relació a aquest tema, tot i que des de diferents perspectives, no? I amb diferents objectius, entenc, Àngels, sí. quin ha estat també la resposta que has rebut? És a dir, i de quina manera creus tu que estàs col·laborant en aquesta lluita?
Jo la resposta rebuda dic que és una mica el meu motor, val? Perquè vaig escriure Maite, perquè era una proposta, una iniciativa meva, una missió que em semblava que era el meu granet de sorra, però esclar, era la meva iniciativa, jo no sabia fins a quin punt ajudava o no ajudava, però evidentment, com que estic molt present també per xarxes i com que des del 2021 no he parat de presentar llibres, m'arriba molt de retorn de persones que m'escriuen o es posen en contacte, i per tant el retorn que m'arriba és que els llibres, aquests llibres ajuden, aquests llibres ajuden a despertar, a prendre consciència, a identificar-se. Hi ha moltes persones que el comencen i o l'han de deixar, és a dir, l'han de dosificar, perquè realment els està interpel·lant, els està fent evident o fent reconèixer situacions que s'estaven, bueno, que no es volien reconèixer d'alguna manera, no? Per tant, que ajuden. Jo crec que sí, la resposta, jo crec que sí, que la rebuda és molt bona, per el motiu del qual hi ha reedicions d'aquests llibres, sí. Per tant, i llavors també dic que professionals de l'àmbit, del sector d'acompanyar dones, tant en l'àmbit terapèutic o psicòlogues o psicòlegs, com fins i tot en determinats CIATs, que són ICIES, que són serveis oficials d'acompanyament a dones, i fins i tot alguns grups d'atenció a la víctima dintre de comissaries de Mossos, estan recomanant aquests llibres. Per tant, això em remeto.
Clar, Maite, d'alguna manera, no sé si hi ha com un punt aquí, un punt contradictori en el fet de o que xoca, no? El fet de que bé, no? Que un llibre que has escrit estigui servint per ajudar, no? I estigui arribant a tanta gent i altres dones se sentin reconegudes i funcioni, fins i tot dit pels experts, no? És a dir, sigui com una eina, no? Que ajudi en aquesta lluita i alhora que trist que tantes dones se sentin identificades amb un llibre en el que estàs relatant la teva, com vas viure tu la teva experiència en convivència amb un maltractador.
Evidentment, no és casualitat que tantes dones s'hi sentin identificades. Això és el que ens ha d'espantar, ens ha d'alertar. No és casualitat que jo el que explico parteix amb Maite, no? De la meva experiència, per tant, un cas molt particular, si tu vols, i que tantes dones s'hi sentin reflectides. Per tant, això ens està dient que hi ha que una freqüència d'aquest tipus de comportament molt gran. L'altre dia, ahir presentava precisament a Tardella amb l'advocada que m'acompanyava en la presentació. Doncs estem fent amb ella un petit recorregut de presentacions, perquè ella, quan va llegir Maite fa uns anys, va veure, és a dir, llegia el meu relat, perquè sabia que jo no era l'autora, però estava visualitzant una dona que ella havia acompanyat als jutjats. I per tant, ella ho deia, a mi em va frapar. Com podia ser que, no, de dues persones geogràficament molt separades m'estiguessin explicant la mateixa realitat? Per tant, tristament, és molt freqüent.
I probablement també deu ser molt interessant veure com hi ha dones que s'hi veuen reflectides en els primers episodis que expliques, no? És a dir, amb aquelles primeres accions, no, que ja ens anuncien que aquella relació és una relació basada en la violència masclista i en la manca de respecte, etcètera, etcètera, no? És a dir, que d'alguna manera pugui servir d'avís, no? És a dir, de dir, compte que si no actues d'alguna manera, fàcilment acabaràs doncs, amb una situació molt pitjor.
Sí, el que passa que una de les intencions del llibre és que també sigui prevenció, evidentment, no? Que pugui servir abans de que caiguis en un tipus d'aquesta relació. El que passa que potser bona part de qui ho llegeix doncs ja n'ha tingut certa experiència prèvia. Però sí, el que em dius és cert, i mira, et puc posar l'exemple d'una persona jove d'edat que en llegir el meu llibre va decidir tallar amb la parella.
Ah, però clar, això deu ser la satisfacció màxima, no, Maite? És a dir...
Ell em va dir, ho vaig tenir clar, és a dir, ja estava en aquell... És a dir, passem les dones una fase en què dubtem de si realment és maltractament, o com que hi ha una part de manipulació i de fer-te creure que ets tu, o la generada, la que la veus esbiaixada, la que no veus la realitat com és, evidentment que acabes dubtant del teu criteri, no? Llavors aquesta persona, jove d'edat, per això t'estic dient, bastant més jove que jo, doncs estava ja en aquesta fase, doncs potser sí, potser no, cert qüestionament sobre si mateix o sobre la relació, i va ser llegir el llibre i dir, no, doncs ara ho tinc claríssim i tallo la relació. Per tant, bueno, satisfacció evidentment que sí, igual que hi ha dones que han dit que la meitat de la seva teràpia ha estat llegir Maite, per tant, evidentment que hi ha un retorn molt positiu i crec que per això aquests llibres van rodant.
Maite, vindràs dissabte a presentar no només el llibre de Maite, que és el primer i el més conegut, probablement amb el que et vam descobrir d'alguna manera també en aquesta faceta com a escriptora, sinó els altres dos llibres. Clar, que és una xerrada oberta. Quina és la importància també? Perquè, clar, moltes vegades parlem d'aquests llibres i d'aquests relats, no? D'aquestes experiències viscudes, de dones supervivents, com és el teu cas, i de com arriben altres dones, no? Altres dones que o han viscut el mateix o ho estan vivint, o potser no, però que els hi pugui servir això com a red flag, no? Però quina és la importància també de que qui escolti aquest missatge i qui rebi aquest missatge sigui aquesta altra part de la societat, no? És a dir, clar, perquè al final la societat la construïm una mica entre tots, és a dir, i sigui també, doncs, els homes, no? Els homes que els homes, òbviament, no els maltractadors, que entenc que serà molt difícil que s'identifiqui, no?, que maltractador en això, però tota l'altra part de la societat que potser no ha viscut aquesta situació, però que sigui capaç d'adonar-se'n que això és una realitat, com deies.
Sí, jo crec que la riquesa d'aquestes presentacions que acaben sent una conversa, crec que rau en veure que, com has dit tu bé, hi estem totes i tots implicats. Evidentment que els que són maltractadors són les primeres persones no reàcies a fer introspecció i a creure que no han de canviar res. Per tant, aquests, permeteu-me encara, en aquesta conversa en un moment els aïllem, però sí que en les xerrades que fem, evidentment, els homes que no són maltractadors, les persones de l'entorn, de la xarxa, familiar, és a dir, tots tenim germans, germanes, cosins, cosines, no? Sí. O cosins, cosines, no? Per tant, els homes... Tots tenim en el nostre arbre genealògic dones, no? La família, per tant, és un... La meitat de la població, no? Un 1% amunt avall, som homes i dones. Per tant, les xerrades aquestes el que aporten és una mica... Bàsicament, una és que el meu objectiu és que coneguin una mica més la complexitat, és a dir, per què estem tan atrapades o per què costa tant sortir-ne, i una mica, si entenem això, jutjarem menys, és una mica un dels objectius. Una altra és d'aquestes xerrades oferir informació dels serveis públics que hi ha a disposició, per tant, hi ha una xarxa de serveis que ens poden ajudar. I un tercer punt, que seria la comunitat, és a dir, totes i tots. Per tant, tots i totes tenim un grau de corresponsabilitat en no tolerar, en no permetre comportaments que ja són una falta de respecte i de dignitat a l'altra persona, i per tant aquí ens implica ser una mica més proactius i proactives tots i totes i doncs això, confrontar qualsevol comportament que ja és violència, encara que sigui en grau baix.
Àngels, no sé si un dels grans reptes ara les has anomenat, entenc que hi ha molts en aquesta lluita contra la violència masclista, però un és el de fer entendre que això és un procés molt més complex, no?, i molt més fàcil que el de marxar d'una relació simplement i prou, no?, que el de dir prou, que el de dir atura't, és a dir, entendre la complexitat del que hi ha darrere d'una relació de maltracte. No sé si aquest és un dels grans reptes, és a dir, que la gent entengui que això no és tan fàcil, que es construís una relació de violència, diguem, a poc a poc, de manera progressiva, i que sortir-ne també és un procés.
Sí, com has dit tu, és un dels objectius també d'aquestes xerrades, és a dir, fer veure, bueno, fer veure, sí, ajudar a veure, vaja, que és, que és una situació molt complexa, que és, com dius tu, és un procés complex, hi ha dificultat en identificar-se com a víctima, hi ha dificultat en demanar ajuda, hi ha dificultat en tenir recursos personals o econòmics o d'entorn per sortir-ne, hi ha dificultat en si hi ha independència econòmica per part de la dona o no, és un altre factor. Hi ha una dificultat de si hi ha fills en comú o no, per tant, hi ha moltes variables que dificulten, és una trama, és com una xarxa d'alguna manera de factors interrelacionats que dificulten en major o menor grau la sortida i, per tant, requereix temps. I això és una de les coses que hem d'entendre, que requereix temps, tot això, tant adonar-se'n com demanar ajuda, com preparar el terreny o la pista d'aterratge que dic jo, tot això vol un temps i hem de respectar el temps de cada una de les dones perquè no totes anem al mateix ritme ni a la mateixa velocitat cadascuna tenim el nostre tempo.
I aquí entenc també l'esforç i la feina de saber acompanyar això, que tampoc no ha de ser fàcil. Àngels, ja per acabar i per fer-ho amb un missatge esperançador, tu et defineixes com una dona supervivent, per tant has aconseguit sortir d'una relació de maltracte, no? No només ho has fet a partir de 3 llibres, sinó que clar, no sé si d'alguna manera també ens pot servir com un missatge esperançador per a altres dones, no? Que potser estiguin en una situació inicial o no, o estiguin immerses en una relació de maltracte de la que no veuen la llum al final del túnel. No sé si d'alguna manera els pots enviar un missatge de se surt d'aquí, demaneu ajuda, ja sigui a través d'un llibre o a través de qui sigui, però es pot sortir d'aquí, no?
Evidentment, el fet d'oferir el meu testimoniatge és visibilitzar d'alguna manera, evidentment, que en podem sortir, que costa esforç i treball, sí, que requereix temps, sí, però que és possible i que per bo i per dolent tot és transitori. Per tant, aquesta situació en la que estiguin en aquest moment les dones que estiguin ara escoltant el programa, doncs és transitori. Senzillament que requerirà d'esforç, sacrifici, temps, evidentment, demanar ajuda. Jo faig molta difusió sempre i de demanar ajuda a professionals, ja SIATs i SIES, que són serveis universals gratuïts per a totes les dones que habitem Catalunya. Per tant, recorrem aquests llocs que hi ha professionals que ens acompanyaran. I una petita falca, que aquests professionals ens ajudin i no ens obliguen a fer cap denúncia, perquè la denúncia a vegades fa una mica de por, i jo sempre dic que s'ha de fer quan es pot, no sempre és la millor opció, però el pas primer és demanar ajuda a algú amb qui li puguis explicar una miqueta el que t'està passant.
El que dèiem, és un procés molt complex, que no passa per una denúncia i prou, que no passa per dir tancar la porta i prou, que és multifactorial, després aquí entren moltes altres relacions, per tant, l'esforç també en tinc aquí, i en un dia com avui, no, de remarcar també la necessitat que la societat acompanyi a totes aquestes dones que estan en aquesta situació, que aprenguem també a acompanyar-les, no, sense jutjar-les, sense posar-los pressió a sobre, no? Simplement doncs acompanyar, i ajudar, i sobretot doncs això, basar-se o referenciar-se en els professionals que n'hi ha i de bons. I també, com no, doncs per què no amb la lectura, com pot ser o poden ser els llibres de l'Àngel Roure. Àngels, un plaer, que vagi molt bé dissabte.
Igualment, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia.